tarda. L'actualitat cultural amb Montserrat Minobis.
En Quim Soler, com cada divendres, ens fa la seva particular guia de lectura, especialment recomanada per aquest programa, pel vostre lleure del cap de setmana. Hola, Quimet.
Hola.
Hola, Quim. Bona
tarda. Déu vos guardi. Doncs mira, porto una cosa que es diu Pura Passió. Em sembla que alguna vegada en deveu haver parlat aquí d'aquest llibre, perquè se'n parla molt bé, se n'ha parlat molt. És, val a dir que jo estic content de que...
Perdona, em van parlar amb els seus editors un dia.
Ahà, per això, que m'ho va semblar sentir algun dia o veure...
Però la crítica no l'hem feta.
Doncs en parlarem ara. A mi m'agrada parlar d'aquest llibre per dos motius. Perquè el llibre està molt bé, i això sempre t'agrada, doncs, fer participar els altres d'una cosa que tu has passat bé. I perquè, a més, és un llibre que gairebé encetes el número 2 d'una col·lecció que es diu Astrolabi, que és dels llibres de l'Índex. Llibres de l'Índex fins ara no tenien col·lecció de narrativa... L'han encetat amb aquest... amb un llibre del Víctor Mora, si malament no recordo.
Sí.
I aquest és el segon, Pura Passió. És un llibre traduït del francès. La seva autora es diu Annie Ernaux. I a França aquest llibre arriba ja...
Va fer furor, em sembla.
Arriba, amb què a França es va vendre, però i ha tingut molt bona crítica. A França es diu Passion Simple, i ho va publicar Gallimard. I, curiosament, fa gairebé el mateix número de pàgines que fa en català, que no són moltes, és unes 70 i tantes pàgines, ara, si malament no, 60...
A més, amb lletra grossa, que
74.
És molt fàcil de llegir.
74. És un llibre que es llegeix en una tarda, que tu t'hi posis, t'asseus tranquil·lament, poses música...
A vora de la llar del foc.
Exacte, i amb una horeta llegeixes. És un llibre, com el seu títol diu, apassionant. D'una manera més o menys aparentment desapassionada, la Annie Ernaux descriu, i sembla, hi ha un moment de la novel·la en què gairebé t'ho diu amb lletres, amb pèls i senyals, que és una passió autobiogràfica, una relació d'una dona amb un home estranger que va conèixer i que s'estimen. Ella està enamorada d'ell i quan comença el llibre és molt curiós, perquè el llibre es fa de molt bona lectura, perquè només començar ja ens explica com veu pel Canal Plus, sense tenir ella el descodificador, com veu una pel·lícula de la sèrie X i com s'imagina que allò que està veient és amb imatges ja descodificades, no? I aleshores ho veu, diu, això és el sexe de l'home, això és el sexe de la dona, ara fan això, ara fan allò, i diu, no s'ha pogut veure això. Diu, un sexe de dona i un sexe d'home unint-se, el que no es podia mirar sense gairebé morir, s'ha convertit en una cosa tan fàcil de veure com una encaixada de mans. I acaba el primer capítol dient, em sembla que l'escriptura hauria de tendir a això mateix, a aquesta impressió que provoca l'escena de l'acte sexual, a aquesta angoixa i aquest estupor que a una suspensió dels judicis morals. I aquí et planteja ja el que ella... Això sembla que és una manera de pròleg, aquest acabament de capítol. Bé, aleshores comença a descriure quin és el seu amor, i hi ha moments en què, amb un estil, com deia, aparentment desapassionat, però que la passió va
per dins,
va per sota, diu... Hi ha moments... I això és molt curiós, perquè la novel·la que descriu bastant bé tota una passió amorosa que se centra en la sexualitat d'una manera gairebé obsessiva, si més no per ella, i per ell també, perquè la relació d'ell, que és muda, és, no parla
no
mai, no apareix mai, ella simplement fa un record, mai entra en el detall que podria arribar-se a titllar de pornografia o fins i tot d'un erotisme màxim. Hi ha frases com aquesta que acaba un paràgraf, diu, explica com feien l'amor, més o menys que s'havien trobat, que van així, que van aixà, i diu, com és natural, no em rentava fins l'endemà per conservar el seu esperma. Tots aquests detalls, arriba un moment que tu, a mesura que avances en la lectura de la novel·la, t'adones que, i penses, qui hagi viscut una passió amorosa d'aquest aire, abassegador, fort, i colpidor com aquest, només una persona d'aquest tipus pot arribar a copsar la profunditat del que diu aquesta dona, perquè realment arriba en el moment en què, quan ell no el pot veure amb ell perquè passen dies, és un home que és estranger, sospitem que té un càrrec de tipus polític en algun lloc oficial, i hi ha moments en què passen mesos que no el pot veure, i quan no el pot veure, el penjament que té ella d'aquest home i el que ella fa per suplir aquesta carència és el que ha fet tot, tot més o menys amb les variants locals i culturals personals, no? És el que fa tothom qui està en aquesta situació, no?
De pura passió.
De pura passió, exacte. Hi ha un moment que parla dels fills. Ella té fills, està casada. I parla dels fills. Diu, pares i fills són els últims a poder acceptar sense disgust la sexualitat dels qui són carnalment més pròxims i al mateix temps més prohibits. I així va avançant. Arriba un moment en què la novel·la descobreixes que ell torna, però que ha tornat i ja no és el mateix que era. I aleshores hi ha el decaïment final, quan en els últims capítols ella, doncs, diu coses com aquesta. A veure, diu... Tant sí com no volia recordar el seu cos, dels cabells fins a la punta dels peus. Aconseguia veure amb precisió els seus ulls verds, el ble que li queia a sobre el front, la corba de les espatlles, li sentia les dents, l'interior de la boca, la forma de les cuixes, el gra de la pell. Pensava que hi havia ben poca diferència entre aquesta reconstrucció i una al·lucinació entre la memòria i la bogeria.